Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El PSOE i Sumar han acordat ampliar els permisos retribuïts per naixement. L'acord preveu una setmana addicional fins als 12 mesos del menor, dues setmanes més de permís retribuït al 100% per la cura d'infants fins als 8 anys i també 32 setmanes de permís per a famílies monoparentals. La mesura s'aprovarà avui al Consell de Ministres. A banda, també avui hi ha prevista l'aprovació de la creació de la nova empresa mixta que gestionarà en aquest cas el servei de Rodalies a Catalunya. I a partir del curs 2025-2026, el professorat de més de 55 anys podrà tornar a acollir-se a la reducció de dues hores lectives setmanals, una mesura que es va suprimir amb les retallades del 2010. La resolució publicada ja al Diari Oficial de la Generalitat estableix que aquesta reducció s'adreça als docents amb atenció directa a l'alumnat amb un mínim de 15 anys de servei en centres públics. I en mobilitat, l'incendi del remolc d'un camió aquesta matinada a la Pesat a Castellbisbal provoca encara ara algunes retencions en aquest punt, tot i que ja ha quedat extingit i s'ha fet ja el traspàs de la càrrega. A banda, també la mateixa via hi ha circulació intensa a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa i també a Parets del Vallès per una avaria que talla un carril. A la C32 a Sitges, a la calçada està tallada també per una altra avaria i finalment retencions habituals també a la B20 i a la B10, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat i també a la C58 a Barcelona, que es complica també per l'avaria d'un altre vehicle. I avui es manté el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi en 45 municipis de 5 comarques. Es conserven, per tant, les restriccions d'accés a 4 espais naturals, al Cap de Creus i la Serra de l'Albira, a l'Alt Empordà, i també a la Serra de Cardó Boix i a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, al Camp de Tarragona. A l'Alt Empordà, els accessos als parcs van quedar tancats aquest dilluns, mentre que al sud del país les restriccions estaven vigents ja des del diumenge. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues cuidadores per estafar 524.000 euros a una dona de 85 anys a Barcelona. Es van guanyar la seva confiança durant 5 anys i extraien els diners per tal d'enviar-los a l'estranger. També s'haurien fet operacions estètiques valorades en més de 50.000 euros. I avui, segona setmana de vaga dels pescadors de peix blau a Tarragona, no treballaran si no els paguen els endarrers després de mesos sense cobrar per falta de captures. Avui, de fet, hi ha prevista una nova reunió per tal d'intentar desencallar aquesta situació. I pel que fa al temps, el vent anirà perdent força al llarg del dia. El matí serà majoritàriament assolellat, tot i que podrien caure algunes gotes entre el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme. De cara a la tarda, també, tot i que lluirà el sol arreu, hi haurà nuvolades també al quadrant nord-est i, de fet, possibles gotellades a l'interior.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'han mercat, viuràs connectat. Tria un CD.
I ara passen 3 minuts de les 10 del matí. Esteu escoltant l'Obert per Vacances a la vostra ràdio local.
I ara fa just una setmana coneixíem que el Congrés començava el procés per desclassificar documents que segueixen sent secrets de l'època franquista i la transició. Avui volem parlar d'aquesta qüestió amb algú que en sap molt d'arxius i també de documents. És l'arxivera de l'Arxiu Històric de Lleida, la Xus Llavero. Bon dia.
Bon dia.
I també l'acompanya als estudis de 1 a 1 el nostre company Jordi Sebastià. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Xus, començar una mica pel principi. Tinc entès que els professionals del sector porteu molts anys reclamant un canvi de legislació en la regulació de la desclassificació justament dels documents, oi?
Sí, bueno, de fet és de sempre, perquè no té sentit la nostra feina sense un accés lliure i públic a la documentació. Per tant, des de sempre.
Deixem que, abans de fer una pregunta, sí, que la Xus pugui matisar, perquè t'has documentat molt bé, però, sí, però jo et vaig explicar un parell de coses i em deia la Xus ara amb el cap mentre parlaves, sí, no és ben bé així. Ah. Així que la Xus expliques.
No, bueno, suposo que et refereixes en el fet de que si que del projecte de desclassificació.
Sí, això.
El projecte de desclassificació que ara presenten és un projecte de llei. Vull dir, ni tan sols acordaran res. Vull dir, ara és com, com totes les lleis, presentaran el projecte, la discutiran i d'aquí sortirà una llei, que serà la llei que es pot dir de desclassificació o al final li diran de lo que vulguin. El cas seria normalitzar la vida, el procés documental administratiu i de govern dels documents que tenim, perquè tots els països tenen aquest tipus de llei. Uh-huh. Aquest projecte de llei ja es va presentar l'any 22 i tot això que estem dient, ja ho vam, tot aquest debat ja el vam tenir.
És a dir, estem repetint.
Sí, si repasseu la hemeroteca, ja molts dels vostres companys, tant en ràdio com en, sobretot en premsa escrita, ja es va fer molta cosa, sobretot durant l'agost, perquè és aquest mes que no n'hi ha gaire cosa, durant l'agost de l'any 22. Vull dir que no és un tema nou, és un tema recurrent.
Ja veus que amb documentalistes s'ha d'anar en compte, eh?
Sí, exacte. No, està perfecte, està per això.
No sé si creus que sabrem alguna cosa, Xus, sobre nova amb aquesta... Si finalment es fa, no es queda inalvis, si sabrem alguna cosa sobre aquests documents, si tenen alguna cosa respecte a la transició, sobre el franquisme, sobre el 23F, que sempre es parla del 23F.
Ja, en principi, cal dir que la desclassificació, la documentació secreta o reservada, com estableix el decret que tenim, la llei de secrets oficials franquista que encara tenim vigent i que, per lo que sembla, estarem tot l'any amb ella, almenys.
És a dir, franquista la llei actual.
Sí, sí, és franquista perquè és del 68 i el reglament és del 69. Per lo tant, aquesta llei lo que diu és que mai no posa cap calendari que digui, val, una cosa deixarà de ser secreta a partir de tant temps que hagi passat, no? Que això és el que sol passar o passa en tots els països del nostre àmbit. N'hi ha països que no, però dels del nostre àmbit sí. Llavors, lo que passarà i lo que pretén aquesta llei no és desclassificar coses. Lo que passa és que aquests documents concrets entraran dintre de l'àmbit dels documents que estaran en el termini de documents desclassificats. Ara s'estan parlant de 40 anys més 15, és a dir, als 40 anys, de forma general, qualsevol cosa que no s'hagi pogut accedir se desclassificarà i n'hi haurà coses que es podran tornar a classificar per 15 anys més. ¿Vale? En el decret del 22 eren 50 anys i 25 anys més. Vull dir que ja hem anat rebaixant. Això cada país té els seus terminis. Però, en general, estan entre 50 i 75 anys en aquest plus més, en aquest reconsiderar la possibilitat de desclassificar o no. Uh-huh. Però no és perquè es vagi a desclassificar aquest tipus de document, sinó perquè per cronologia els hi tocarà.
D'acord.
Llavors, entre altres coses, n'hi haurà això.
Uh-huh. Xus, ara ens explicaves doncs que estem encara al principi, a les beceroles de tot aquest canvi. Com hauria de ser aquesta nova legislació sobre la matèria? Com hauríem d'entendre o com seria l'ideal d'aquesta legislació?
Home, l'ideal seria s'hauria de basar en dues coses. Una, en la claretat d'allò que s'ha de desclassificar. Primer, en els elements que s'han de classificar, quins són els graus de classificació, no? Ara estan parlant de que es fos, que també al 22 es va dir que se posarien quatre tipus, el secret, el confidencial, el restringit i tal, bueno, quatre tipus i tal, i això ha de quedar molt clar, quins tipus de documents pertanyen a cada un d'aquests. I l'altra cosa que ha de quedar molt clara és per què s'han de desclassificar. I la tercera cosa és qui formarà la comissió que ha d'establir aquesta desclassificació. És a dir, però no desclassificació paper a paper, sinó calendari de desclassificació. No és una qüestió de papers, és una qüestió que diguin...
El 25 de gener del 2035 s'obrin els arxius sobre aquella matèria.
Això mateix. Sí, sí, sí. Tots els que van estar generats de tal any a tal any. I ja està.
Per cert, ja que parlem amb una arxivera, Manel, que et sembla que li preguntem què s'hi pot trobar en un arxiu, que és digne de guardar, no?
Bueno, de fet, els arxivers sempre diem que el que tu guardes a casa o el que guarda generalment l'oficina, el que considera sempre és, quan hi ha un incendi, tu que agafes? Pues el que tu agafaries per a guardar-lo, allò és essencial. I normalment tot allò que té a veure, que documenta la nostra vida, la nostra memòria, i sobretot els arxius, el que es guarda són drets i deures. Vull dir, tot el que documenta els nostres drets i els nostres deures. Això és el més important que guarden els arxius.
Els drets i els deures, i m'agrada molt aquesta similitud, no? Què t'emportaries en cas d'incendi, doncs aquesta documentació tan important que portaríem amb nosaltres. També tinc la curiositat per saber quines joies teniu a l'arxiu de Lleida, que esteu custodiant, que teniu arxivat i guardat.
Bueno, a Lleida tenim diversos arxius i tots tenen una joia o una altra. Vull dir, per exemple, el municipal tenen tota una sèrie que és la de Tribunal de Coltellades, que és una de les sèries judicials més antigues que n'hi ha a Catalunya. A l'històric tenim el cadastre de Patiño, que és un cadastre, és a dir, hi ha una prehisenda que es va fer a finals del 18, i també, evidentment, pues, n'hi ha els típics pergamins que són més o menys florits, però de pergamins molt florits els que van molt ben servits són els de l'arxiu capitular, que és l'arxiu de la catedral, que realment són molt macos, normalment són privilegis, coses d'aquestes, i que són molt macos de veure.
Tenim a la ràdio, a la nostra germana Lleida 24, tenim un podcast de crims, on la Xus hi té una gran participació. Jo crec que a l'arxiu, a més, podem trobar grans crims històrics.
Sí, bueno, és que els fons judicials, perquè a més han anat variant, perquè el fons municipal també tenia una part de fons judicial, sempre és molt sucós. Vull dir, ara ens agrada i abans també. I llavors, lo maco dels fons judicials és que sempre és memòria oral, perquè a les actes tot lo recollit de lo que passava al judici és lo que deia realment les persones, els testimonis, l'acusat, l'advocat, i això que sempre ressona mentre ho estàs llegint, en realitat ho estàs escoltant, pues és com veure un crim en directe, vull dir, és un posar llum a la foscor.
Recomano molt Lleida Criminal, jo dic, aprofito,
Sí, per favor.
Doncs tothom a escoltar-lo, que de fet es pot trobar al web lleida24.cat, tothom a cercar també aquest podcast. Xus, també tinc molta curiositat, perquè és veritat que doncs, tot evoluciona cap a un entorn digital i moltes coses, doncs, parlàvem ara d'un podcast, però és veritat que moltes coses passen ja en aquest món digital, en aquesta digitalització. No sé també els arxius, si ara potser doncs, també estan començant a explorar doncs, com d'alguna manera arxivar i guardar també doncs, altres tipus de formats que van més enllà del paper, o això encara no està passant?
De fet, fa molt temps que els arxius ja s'exploren aquestes possibilitats. Una altra cosa és que tinguéssim els recursos adequats. Però sí, a veure, l'arxiu és l'última part de tot el procés administratiu. Per tant, si el procés administratiu s'ha digitalitzat, l'arxiu també s'ha... És que no n'hi ha una altra possibilitat. I tant els professionals i les professionals com l'arxiu, la institució, teòricament, vull dir, té tot el coneixement per poder-ho fer. Una altra cosa, ja et dic, és que, a més, tingui els recursos, que això sempre n'hem faltats. Però, bueno, com a tots, a més a més.
Doncs avui hem sabut quelcom més dels arxius, a l'Arxiu de Lleida, i també ens hem posat, com dèiem, llum a la foscor sobre què ens deixarà la desclassificació d'aquests papers que en parlàvem doncs, d'una manera més global, i ens ha ajudat també l'arxivera de l'Arxiu Històric de Lleida, la Xus Llavero. Moltes gràcies per passar avui per l'Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també al Jordi Sebastià de UAU Lleida Ràdio. Fins la propera, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Som-hi, setmana 3 del Bencriats, per tant també de l'Obert per Vacances, el podcast en què parlem de criança amb la Laura, alcalde de Ràdio Rosselló. Avui el capítol pretén ser un microobert en què donem veu a les mares. En aquest capítol escoltem la Laia i la Cati, mares en plena criança, amb filles i fills d'edats ben diferents, compartint tot allò que les omple, però que també els preocupa. Estigueu ben atents d'aquest podcast que estrenem també a l'Obert per Vacances.
En aquest episodi volem fer una mena de micro obert per parlar de diverses criances. El que volem és compartir experiències, en definitiva, i per què no, també desfogar-nos una mica. Avui, més que mai, escoltem però no jutgem i conversem amb dues mares. Elles són...
La Laia, la mare de la Loma de 7 anys i de l'Eudal de 3 anys.
I jo sóc la Cati, la mare de la Bet de 4 anys i del Martí de 8 mesos.
Primera pregunta, noies, com esteu?
Bé.
Molt bé, molt bé.
En un bon entorn, som a la piscina gravant aquest episodi, amb els ulls posats una mica tot arreu. Si us pregunto per quin moment de la criança esteu transitant, què em diríeu, Laia?
A veure, la Loma està en aquesta edat ja que comencen a ser... O sigui, són petites, però volen ser grans, i està en un moment de que ella ho sap tot, tu no saps res, no em jutgis, no em diguis, no em manis... i molt fent-se la víctima, comparant-se amb el seu germà petit tot el dia, de és que ell no ho ha fet, és que amb ell no li has dit, és que ell fa el que vol... Així com a, estem tot el dia competint i lluitant de si tu dic és pel teu bé, si, bueno, lluitant, és una lluita constant.
Cati, tu, en una situació una mica diferent, clar.
Sí, jo em trobo en un moment bastant exigent ara mateix, no? Perquè, bueno, pues la Bet té 4 anys... voldria ser bastant autònoma també, però és bastant demandant alhora. I el Martí és molt dependent.
I, té mesos, eh? I, no té un any, eh?
8 mesos, no té un any encara. I, bueno, pues és un moment en què la Bet constantment pues, vol jugar amb, amb el que té el Martí i demanant-li en tot moment, no? Pues, si ella agafa una pilota, pues ella vol la pilota. Si ja has d'estar pues, lidiant aquest petits conflictes, petits perquè en conflictes. Aquest moment són petits.
Que vol saludar la Bet, que la tenim amb nosaltres o no? Que vol dir hola?
Hola.
Hola. Quants anys es porten l'Eudal i la Loma?
L'Eudal i la Loma es porten 4 anys, o sigui, són 4 anys naturals, 5 cursos escolars.
I la Bet i el Martí?
Es porten 3 anys i mig, 3 cursos escolars.
Es nota aquesta diferència o no? Què creus, Laia? Es nota aquesta diferència d'edat?
Sí, es nota, i jo també penso que el fet de ser nen i nena, la Cati potser encara perquè el té molt petit, el Martí... perquè bueno, la manera almenys de jugar de la meva filla és molt autònoma, és molt d'estar tranquil·la, és molt de llegir un llibre, molt de fer un dibuix, i molt de fer un dibuix, molt, bueno, molt tranquil, a part que és més gran, i l'Eudal és més petit, és un nen, és molt intens, és tot molt de lluita, de cridar, de...
després
tot molt intens, els esports, el, bueno, tot a l'extrem. I llavors aquí ja apareixen molts conflictes a casa, molts de jo estava fent això i ara has vingut tu i... Bueno, i ell realment vol fer el que fa la Loma, però la seva manera de fer-ho no casa per a res amb la de la Loma. Llavors acaben, encara que la Loma el vulgui una estona, l'acaba fent fora perquè no ho fa el que ella vol, però ja no ho fa bé.
I com ho feu? Teniu un mètode molt pensat? Fluïu una mica? Obrim el micròfon, és a dir, ara mateix en quina lluita esteu situades? En moltes, entenc, eh?
Bueno, en aquest cas, jo intento,
en la rutina,
intento
no?
fluir. Pues, a la rutina diària, no? Intento fluir, intento gestionar els conflictes de la millor manera. Sí que és cert que, bueno, pues, clar, el fet de treballar, de constantment, pues, has de, bueno, pues, ell també té extraescolars, has d'atendre moltes coses, no? Llavors, pues, depèn del dia i en el moment en què et trobis, pues, ho fas d'una manera o d'una altra. O a vegades voldries fer d'una manera i ho fas d'una altra, no? I a vegades penses, ostres, doncs igual ho hauria d'haver gestionat d'una altra manera. Però, bueno, doncs som persones al final, no? I intentem fer-ho el millor possible.
El millor que podem, no?
I sí. Cada dia et surt una mica diferent. Jo hi ha dies que acaba el dia i dic, avui no sé si fer criança o de criada, no? Perquè una de aquí, l'altra de fer ara, jo vull això, ara, jo vull allò, ara... I acaba el dia que dius, bueno, no sé, doncs ja està, vinga, un dia menys o un dia més.
L'estiu, però, creieu que és més relaxat o al contrari, menys? Perquè, clar, passeu molta més estona, no?, que en, un, que en qualsevol altre moment de l'any, no?, amb la vostra canalla. Com ho veieu? En el cas de la Laia, tu ets mestra, Laia?
Clar, jo sempre... Jo em considero molt afortunada, perquè jo, per mi, tant de bo, clar, hi ha gent que et diuen, ui, no, jo treballar i els nens que facin alguna cosa, però jo em sento molt afortunada de poder passar tant temps amb els meus fills a l'estiu. Sí que arriba el setembre i algun dia que dius, mira, ja, fins aquí, eh?, ja no puc més... però no, a mi m'agrada, si puc no els apunto cap extraescolar, o sigui, ni a casals d'estiu ni res, perquè penso que pues, dormir als matins, esmorzar junts, jugar una estona, vés a la piscina, o sigui, fer com slow life.
Ja tenen prou ocupació,
sí,
no?
Sí, sí, però bueno, que si ho necessités, sense cap problema, eh? Els apuntaria on fos, però bueno, com que jo tinc tot el temps durant l'estiu, doncs...
Ho fas d'aquesta manera. I tu, Gati?
Bueno, pues jo em trobo una situació una mica diferent, no?
Clar.
Perquè també és el que recentment m'he incorporat a, novament al món laboral després d'una maternitat. I,
bimaternitat, eh?
Bimaternitat. I, bueno, pues, has de ser bastant organitzat, no? Jo tinc la sort de poder treballar de matins ara mateix, no? Llavors les tardes me permet poder estar amb ells. Però sí que és cert que s'arriba, prepara, piscina, migdiades... bueno, pues una mica, i has de ser una mica organitzat. Però bueno, també tinc la sort, igual que la Laia, de poder passar molt temps amb ells. I, bueno, i ara, pues, després, quan gaudeixes de les vacances, pues, sí que passes totes les hores amb ells, i a vegades són intenses, no? Però bueno, tal com hem dit abans, pues, intentes trampejar-ho com pots.
Ens ha quedat una mica bastant bonic tot plegat, eh? Jo ara entraria una mica més a la a barraca, eh? El cansament esgote, les ganes de fer les coses molt bé les tenim totes i tots, no? Pares i mares, però arriba un moment que la saturació és la que és. Llavors, no sé si teniu alguna manera de sufocar aquest cansament, de descansar simplement, de donar-nos, de permetre'ns aquest espai. Se diuen moltes coses, però a l'hora d'aplicar-les és molt difícil, no?
Bueno, jo intentar fer alguna activitat, sigui d'esport, m'agrada molt nedar, m'agrada caminar o fer coses sola. O inclús no, demanar a la parella de dir, "Ves tu, marxeu tots i jo em quedo sola", que sigui a fer res o a...
Que important és fer res.
És que és fer alguna cosa molt important, sí. Que és no fer res. Jo penso que la saturació, més que la física, no, és la
mental.
És la mental, sí.
Cati.
Jo necessito el meu temps d'esport diari i he de dir que m'aixeco a les 5 del matí per poder fer-lo, perquè pues, les altres hores del dia pues, no...
A veure, ocupades.
Sí que és cert que tinc la sort de tenir que també m'ajuden molt i el seu pare, però bueno, pues, necessito el teu espai d'això, de fer esport, no? I, bueno, pues,
garantir aquesta quota, no? Una mica personal.
Garantir, sí, aquest espai personal que a nivell mental jo penso que és molt important.
Sí, això en el moment, no? Quan acabem de tindre els fills, el postpart, i penso que algú t'hauria d'explicar molt clar, de dir, assegura't tenir una estona, un espai sí, per a tu a la setmana, tu. Perquè el vas sacrificant al principi, no? Setmana rere setmana, i el dia que ja no pots més, dius, és que... Què estic sí. fent jo per mi?
I quan deixes de fer-lo, i ara ja faig una mica una aportació personal, si m'ho permeteu, quan deixes de fer-lo, després costa molt, trobar-lo i repescar-lo, perquè sí. no tens temps, perquè no tens ganes, perquè creus que tens, tens altres feines afegides, sí. no? I llavors aquí...
Bueno, i el pes de la consciència també, no? Sí.
Que amb la Laia moltes vegades fèiem el comentari del tema de llegir, que és cert que quan són tan petits és molt difícil trobar un espai
llegir.
On poder llegir. Que bueno, pues, a
mos
mi m'agrada,
les dos,
la
sí.
veritat. I dèiem això, no? Bueno, que tot arriba i tot torna. Vull dir que al final pues, bueno, hi ha una etapa que és molt exigent en aquest sentit i ells són molt dependents, però tot torna i tornes a tenir el teu espai.
Jo ja torno a baixar llibre a la piscina, Cati.
Hi ha esperança. Hi ha esperança.
Bueno, hi ha esperança.
Escolteu, sou més exigents amb els vostres fills i filles o sou més exigents amb vosaltres mateixes? Què creieu?
Jo penso que depèn del dia. Hi ha dies que els exigeixo molt i no? voldria que fessin, que fossin, que, no? ja intento reflexar la meva idea de què han de fer, què han de dir, com han de ser sobre ells. Hi ha dies que veure, penso, Laia, no? són unes persones totalment alienes a mi, que es veurà reflectit el que nosaltres fem, no? el seu pare i jo i la gent que tenen al voltant, però a mi em va depèn del dia i depèn del moment, depèn de, no? si també estàs molt cansat, no exigeixes tant, que dius, mira, és igual, això ja està fet, doncs ja està fet. I si no estàs tan cansat, doncs igual, ja que llavors dius, no, això ho vull així. Bueno, que tens com a més ganes de brega.
Més energia.
Ganes de brega.
Més energia.
Sí,
Cati.
Bueno, és una mica el que comentàvem abans, no? També que és cert que doncs, depèn del dia, el que diu la Laia, que depèn del dia, doncs, bueno, vas més cansat i, bueno, intentes passar com pots i altres, doncs, bueno, ets una mica més exigent. I dius, doncs no, doncs avui no. Però bueno, hi ha dies que...
Quan dius, ell t'ha dit que no i és que no. I hi ha dies que dius, bueno, t'he dit que no, però ara resulta
bueno,
que ja sí.
Que sí.
Fem el que podem.
Bueno, avui t'ho deixo passar, no?
com a mares, per acabar, com us veieu d'aquí a 10 anys?
Amb un llibre a la platja, sota el parasol, i no havent de vigilar ningú, perquè per això van a natació ara, que si venen amb mi de vacances no els hagi de vigilar, i si ja doncs, d'aquí 10 anys la Lome en tindrà 18, pot ser que ella estigui fent les seves vacancetes i em truqui i m'expliqui el que ella ha fet. I
podem fer l'esport alhora que que et vagi millor.
Sí. Tu estaràs una mica més endarrerida que la Laia, perquè la...
Vaig darrere, vaig...
però ja portarà el llibre, sí, no estarà sola, sí, però portarà el llibre.
Això és una marató, la criança és com una marató. Laia, Cati, moltíssimes gràcies per aquest microobert, per aquesta sinceritat i per compartir, perquè al final jo crec que lo important de les criances és poder compartir-les i poder, d'alguna manera, sentir que no estem soles, que hi ha molt camí comú, pares i mares, però sobretot mares. Per què no dir-ho? Cati, Laia, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A tu, Laura, gràcies.
Adéu. Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I ara falten 4 minuts per arribar a 11:15 del matí. Recordem que avui la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio s'ha posat un vestit de neoprè per fer la connexió amb aquest vestit, amb aquest traig, amb aquest mono. Només pot estar fent 3 activitats. I quines són les opcions que estàvem donant de nou? Bon dia, Núria.
Bon dia, bon dia. Manel, he aconseguit fer el cafè, Bien.
Però t'has tret el mono?
Sí, sí. No. Jo sí que veia que em miraven. Que sí, ja no tinc vergonya amb aquestes alçades.
Espero
ja.
Que almenys hagi estat un cafè amb gel, que això t'hagi refrescat una mica.
Com ho saps, com ho saps? Sí, 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 molt bé, Sí, però sí que és veritat que hi ha 3 activitats que es poden fer amb el vestit de neoprè de manera digna, perquè és això de fer el cafè, no, però dignament, mira, us proposàvem o bé anar a fer un bateig de busseig, o bé anar a fer arqueologia submarina, o bé anar a fer surf.
Aquestes són les opcions.
Què han dit els oients?
Han dit, no sé si potser s'han deixat influenciar massa, i ens han dit que anaves a fer busseig.
No està malament, no està malament, però no ben bé, tot i que també no. El que us explicarem avui també implica, en certa manera, submergir-se a l'aigua. A veure, Manel, us he dit que aquesta de trampa amb això del vestit de neoprè, perquè el vestit de neoprè i l'arqueologia submarina, que és el que us explicarem, és només una petitíssima part, petitíssima part de tot el que us podem explicar des del Museu del Port de Tarragona. Ara, ho situo, Mira, vinga. Som al Moll de Costa. Al Moll de Costa, tocat al Serrallo, que ja hem baixat altres vegades, és obligat a la visita. Si baixeu aquí, a més, hi ha tot un tinglado, tot una nau dedicada al Museu del Port, i a més, a propíssim, teniu un altre tinglado, d'una altra nau dedicat al Museu Nacional Arqueològic. Tot això al costat del barri mariner, vaja, que aquí s'hi ha de passar. El Museu del Port, com no pot ser d'altra manera, té com a objectiu principal conservar i divulgar la cultura marítima i marinera de Tarragona. Això ho ha fet de manera incansable durant 25 anys i és que enguany estan d'aniversari. Organitzen tota mena d'activitats, tallers familiars, clubs de lectura, edicions de llibres, exposicions, rutes literàries. Avui ja fan aquest cap de setmana fan una activitat literària al Far de la Banya, que també és una excursió obligada. Aquí sempre hi passen coses, al Museu del Port, perquè, de fet, només mirant les peces, que són molt, molt xules, cada peça té la seva història. Avui haurem de centrar-nos només en 2 peces. Us presentarem una embarcació petiteta molt xula, creada als anys 40. Sí, ara us explicarem. Sí. I farem aquest trosset d'arqueologia subaquàtica recuperant uns derelictes. Va, que us presento la Mercè Toldrà, directora del Museu del Port de Tarragona. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
El primer que hem fet ha sigut venir aquí davant dels derelictes. Què és això dels derelictes? Que és una paraula que jo he après darrerament, que no la coneixia.
Bé, doncs derelicte és recuperar un vaixell de la mar. Un vaixell doncs, que s'havia enfonsat o que s'havia malmès i llavors doncs, s'ha recuperat i es pot veure doncs, bàsicament en un museu, no? Tot i que ara ja no hi ha tanta tendència de que els elements arqueològics que estan en arqueologia subaquàtica no es recuperin. Però...
Per què? Per què? Perquè és una mica un lío, no? Treure'ls i després trobar un lloc d'expositiu o què?
d'altres coses, i després també doncs, perquè moltes vegades ara ja es pensa que més val deixar-lo en el mateix espai arqueològic on s'han trobat a la mar i no treure'ls, no? Però de vegades doncs, per la singularitat o per la tipologia o per la zona doncs s'extreuen, no? I aquest, clar, aquest es va extreure fa uns quants anys, vull dir, aquesta tendència llavors encara no existia.
Mm-hmm. Penseu que es va trobar l'any 2012, segons em consta, no es va trobar ben bé al mar, ara ens expliques una mica més terra enllà, i us heu d'imaginar unes fustes, les fustes, sí, que conformen la carcassa del vaixell. Com es va trobar això?
Bé, doncs no es va trobar al mar, però a tocar de mar, perquè amb aquest mateix moll que estem, doncs a la part més tirant cap al centre de la ciutat, per dir-ho d'alguna manera, hi ha el que nosaltres diem la plaça dels carros. Es diu plaça dels carros perquè és on arribaven tots els carros amb la mercaderia per passar el port. Llavors, doncs com tota la costa, com tot el litoral català, que hi ha arran de mar, doncs hi ha les vies del tren. Uh-huh. I com que hi havia aquestes vies, doncs clar, això feia que no es pogués passar directament al port. I a l'any 2011, després de moltes reivindicacions, perquè hi havia un pas encara amb barreres, es va eliminar aquest pas i es va decidir fer un pas soterrat pels vianants.
I com passa a Tarragona, Manel, sí, això ho has de saber, sempre que a Tarragona hi ha obres, sempre que aixeques el terra per fer obres, surt alguna cosa.
Surt alguna cosa,
una cosa romana. Aquí no va sortir una cosa romana. Aquí va sortir, doncs, bueno, que quan estava a 5 metres del nivell del terra. Mm-hmm. I doncs era com un aiguabarreig allà on se va trobar, no?
O sigui, en la seva època allí arribava el mar fins allà. I per això, no?
No, exactament no, perquè va arribar on era el límit del dic de Llevant, i llavors, doncs, bueno, se suposa que les corrents ho devien anar com si s'havés convertit una mica doncs, en una zona de cementiri, no? Dels vaixells, dels uh-huh. elements. I llavors la singularitat és que es van trobar dos vaixells, un damunt de l'altre, que això no sol passar, no? Però com se va trobar? Doncs que, com et deia, quan arribàvem a aquesta profunditat, havien començat a fer les obres, i estaven, perquè les obres van començar el 2011, i això es va trobar el 2012. Doncs al passar l'excavadora, que ho veiem aquí en una part del derelicte, al posar l'excavadora va trobar fusta, i van dir fusta, però no fusta, fusta. Al final són 3 tones de fusta.
Carai.
Dels dos vaixells, no?
Déu-n'hi-do.
Doncs, vull dir, per això, no? Que va ser així com es va trobar fent aquestes obres.
Escolta, Mercè, jo et volia preguntar també perquè què significa també pel museu doncs, tenir aquests derelictes, perquè si no ho tinc mal entès, és el primer i únic museu català on s'exposen dos derelictes d'embarcacions en un mateix espai.
Sí, per nosaltres importantíssim, no? Perquè tenim exposat diferents elements vinculats al port pesquer, al port industrial i al lleure dels esports a la mar, però no teníem a Tarragona, que és un espai on l'arqueologia està a tot arreu, nosaltres d'elements arqueològics no teníem pràcticament res, i doncs això és important per nosaltres, i el fet que sí, com dius tu, som l'únic, de moment som l'únic museu que tenim dos derelictes, però no només de Catalunya, sinó de tot l'estat. Uh-huh. Perquè no hi ha molts museus que en tinguin, però els que en tenen, doncs com a Bilbao, com a Cartagena o a Barcelona mateix, no? Doncs només en tenen un, perquè generalment trobes un vaixell, però aquí la curiositat és que, clar, el que deia abans, no? Les corrents els devien empènyer, i llavors es van quedar, doncs, com que hi havia la paret del dic, es van quedar allí embarrancats, amb terminologia així una mica marinera, i hi havia un damunt de l'altre. Per això vam trobar els dos, i clar, a l'extreure'ls, doncs s'havia d'extreure els dos, i per això comptem amb aquests dos exemplars.
Dues embarcacions de fusta que estan datades dels segles XVII i XVIII i que sembla que feien feines, tasques, dintre del que seria la tasca habitual del port. A mi em fascina, Mercè, ja per tancar el tema dels derelictes, que hem d'anar cap a la puça, em fascina el tema de la conservació, com aquestes fustes que han estat tant de temps soterrades i fins i tot amarades d'aigua, com quin tractament se'ls ha de fer perquè no es converteixin en cendres, que és el que els podria passar.
Bé, doncs això quan se va extreure l'any 2012, evidentment primer es va haver que fotografiar i es va haver que fer plànols de tot el que es va trobar, les arqueòlogues que ho van trobar, i immediatament es van portar al Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya a Girona, que depèn del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Per què es fa això? Doncs perquè la fusta en contacte amb l'oxigen es resseca tant que desapareix. Llavors, doncs, durant 4 anys van estar fent un tractament, o sigui, se li treu tota la sal, és a dir, aquestes fustes estan amarades amb aigua, no? O sigui, llavors s'ha de provocar el secatge, però aquest secatge primer ha de passar per un procés, i aquest procés és, doncs, que quan ja se'ls ha tret tota la sal, es fa tot un procés amb la liofilització, que això, doncs, fa que la cel·lulosa que perdú la fusta, doncs, es substitueix per un producte químic que, en paraules normals, és el PEC, que s'anomena, no?
És com una esponja, diguéssim. Tu un cop li treus... No, l'aigua és l'amalgama...
A veure, és com una... No és una silicona, però és així, és un producte així una mica, doncs, com a gelatinós, que el que fa és que impedeix que la fusta es malmeti i que pugui estar en contacte amb l'aigua. El que passa que després es passa per un liofilitzador i llavors passa de l'estat sòlid al líquid sense passar... de l'estat sòlid al gas, al gasós, sense passar per líquid. I això és la sublimació. I llavors aconseguim que puguem tindre aquestes fustes exposades i que no plantegin cap problema.
Mm-hmm. Si no, ara mateix estaríem veient cendres, en lloc de fustes.
Va, escolta, Núria, sí. Què és això de la puça que ens has dit abans?
Ah, la puça. Va, que anem cap a la puça. La puça us la trobareu justament a l'entrar al museu, tot just entres a mà esquerra, i és que és una de les darreres incorporacions, no de la darrera, però sí de les darreres, i és petitona, i és molt cuca, i és una embarcació amb dos veles, una embarcació recreativa, diria jo, no?, dels anys 40, i a més és una marca que es feien aquí a Tarragona. Mm.
Sí, és un balandre, sí. És un bot petit per poder, doncs, anant regatejant o anant fent activitat esportiva arran de costa, no? Són embarcacions petitones, de 3 metres d'eslora i un mig de màniga, o sigui, l'amplada, no?
Que cabrien una o dues persones?
Dos, tres ja no sé si cabrien.
Seria com un esportiu, perquè a més es va fer als anys 40. Jo m'imagino a nivell de cotxes com aquell esportiu, no?, que hi caben dues persones. Doncs unes...
Bueno, sí, però llavors el que està pensat és que poguessin anar a dalt del cotxe al portaequipatges, perquè així els mateixos que portaven el cotxe el poguessin posar tant a la costa com amb llacs, perquè també podia anar, va arribar a anar fins a Madrid, no?
Per tant, és com una embarcació allò per popularitzar o per gaudi, no?, d'anem a fer vela d'una manera fàcil.
Home, als anys 40 popularitzar, no.
Quantes se'n van fer?
Se'n van fer 75 exemplars en 4 anys. El que passa que, doncs, hi va haver un naufragi i es van deixar de fer, però es veneien a 3.650 pessetes cada unitat. Però això es va fer perquè un dels promotors, que és la que tenim aquí, Emilia Müller, una família de negocis aristòcrata alemanya, que va recalar a Tarragona perquè estàvem amb el negoci del vi, i amb els seus contactes, doncs, el que van fer és que es poguessin vendre en diferents llocs. El van promocionar. I el mestre d'Aixa, doncs, era una nissaga que havia a Tarragona, no? Però l'any 48 es van deixar de fer, i moltes d'aquestes unitats, perquè primer les feien totes per encàrrec, és a dir, era una embarcació petitona, així com dèiem, perquè era més petita que un snipe, que tenia 5 metres, i a més aquesta només pesava 100 quilos, i l'snipe en pesava 250, vull dir, per això volien una que la poguessis portar, i que llavors, doncs, la capgiraves, li posaves la vela, ja estaves allí, tant si arribaves al llac com si arribaves a prop de costa, no?
I... És el concepte aquest de navegació fàcil als anys 40, trobo. Manel, a tu i a mi ens convé això, eh?
Oh, i tant, tant.
Sí, home, més fàcil que anar amb un de més gran de vaixell i haver de treure'l de port, perquè aquest el podies tindre al garatge de casa, si volies.
Clar, el podies guardar.
Si el tenies una mica gran.
Clar, sí. Doncs escolta'm, ho deixarem aquí. Núria, només et falta que sortís a navegar. Home, suposo que ara potser et diria alguna cosa a la nostra convidada, la Mercè, si ara agafessis, no?, la barqueta i marxessis. Però escolta'm, si fa bon dia, doncs és un bon pla.
Amb el ventet que fa, aquesta vela estaria,
sí,
eh?
Mercè?
Sí, però jo aquesta no te la recomano,
No me la deixes una estoneta,
perquè és l'únic exemplar que tenim, i llavors ens quedem sense patrimoni. Ara, amb les que hi ha aquí al Serrallo, la que hi ha a la Golondrina, amb aquella sí.
Amb aquella sí, eh?
Ara negocio.
Molt bé, doncs gràcies a les dues, que acabem de passar un bon dia.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
I a l'Obert per Vacances ens agrada conèixer i descobrir parcs de llegenda, aquest podcast dels mites i llegendes que s'amaguen darrere dels parcs naturals de la Diputació de Barcelona. És un podcast que, com sabeu, podeu escoltar sencer a la xarxa Més. La llegenda del Salt de la Minyona ens situa al mirador de l'espai natural de les Guilleries, un cingle des d'on va caure una jove criada de Casa Bona que corria cap a missa. Contra tot pronòstic, la jove va arribar a terra sense fer-se cap mal. En parla el folclorista Xavier Rubiró.
Parcs de llegenda. L'espai natural de les Guilleries de Bassona està situat a l'est de la comarca d'Osona i té un paisatge dominat per boscos i camins, amb un mirador emblemàtic que ofereix unes vistes espectaculars i imponents i que dona nom a la llegenda d'avui, el Salt de la Minyona. Era festa major i una minyona de Casa Bona arribava tard a missa. Per arribar-hi com més aviat millor, va agafar una drecera que passava a través d'un pronunciat rocam. Malauradament, va ensopegar i es va precipitar al fons de l'abisme. Durant la caiguda pensava que no se'n sortiria, però finalment va aterrar miraculosament, sana i estàlvia, al peu de la gran roca i va poder seguir de pressa el camí a missa. El Xavi Rubiró és folclorista i president del grup de recerca folclòrica d'Osona. La seva passió per la tradició popular, les llegendes i els bandolers ens aproparà de ben segur a aquesta sorprenent llegenda. Benvingut, Xavi.
Hola.
Un dels llocs més emblemàtics de l'espai natural és justament el Salt de la Minyona, que porta el nom de la llegenda. Què va ser primer, Xavi? L'espai o la llegenda?
El lloc, l'espai. Sí, sí, l'espai, el cingle.
I d'aquí es va donar nom a aquesta llegenda que estem coneixent avui. I d'aquesta llegenda, Xavi, què hi ha de real i què de fantasia?
Les llegendes sempre tenen una part de veritat i una part inventada, perquè són fruit de la tradició popular. Llavors, la veritat és que és un salt, que és perillós, que fa basarda, i si va saltar o no, no se sap, però és possible que algú altre hi saltés. Per tant, una part de veritat i una part de mentida.
I per què es va inventar? O d'on surt aquesta llegenda?
Home, surt de la por. Una llegenda sempre explica pors, angoixes, alegries, expressa les sensacions humanes. Per tant, un cingle, la sensació humana del buit, hi és. Llavors, una llegenda sempre explica això, i amb una llegenda de salt, la por de saltar, va lligant.
Quan va sortir de l'església, va explicar el prodigi, encara que ningú la va creure i tothom se'n reia. La minyona, convençuda que tenia poders, s'indignava en veure que la prenien per una farsant. Així doncs, un dia va decidir al cingle, quan estava envoltada de gent, per tal de repetir el salt i demostrar que deia la veritat. No obstant, no va tenir en compte que les circumstàncies no eren les mateixes i que ara la movia l'orgull i no la fe. Per això, aquesta vegada, quan es va abocar al precipici, no va produir-se cap miracle i l'endemà la van enterrar. I sens dubte transmet aquesta por a saltar, eh? Sentint això, no venen gens de ganes d'apropar-se a aquest salt, perquè la minyona no surt gens ben parada. Quina podria ser la lliçó d'aquesta història, a part d'allunyar-nos de qualsevol salt que ens pugui fer perillar la vida?
Doncs és precisament això. Els cingles són atractius sempre, perquè són paisatges impressionants, atrauen, però al mateix temps fan por. I la llegenda bé explica això. L'atracció i la por, les ganes i el reprimir-se. És això que explica la llegenda, eh?
I podria també tenir alguna cosa a veure amb l'orgull humà, l'ego, perquè tenim la minyona que vol demostrar que ella se n'ha sortit, no? I aquesta segona vegada no li funciona. Creus que també hi ha una mica d'això, Xavi?
Mira, potser sí, però és secundari. És el final de la llegenda, eh? Perquè el més important de la llegenda és perillós i si saltes et fotràs mal. I llavors hi ha la part d'aquesta, diu, bueno, però un ho va saltar i no es va fer res, per xula. Però jo diria que no és el fons de veritat de la llegenda, eh?
si més no serveix perquè els més petits, a través d'aquesta història, quedin ben apartats de llocs perillosos com pot ser aquest salt. De totes maneres, té altres versions aquesta llegenda, Xevi?
Sí, hi ha diverses versions. Una hi ha el dimoni, l'altra és la provocació de joves, l'altra... Però les versions donen importància a la llegenda. Vol dir, si hi ha moltes versions d'una llegenda, és que la llegenda és important. Però no són importants aquests detallets. Sí que n'hi han, però no són importants. L'important és que el salt és impressionant i que fa por i pesar.
I aquesta no és l'única història que hi ha a l'Espai Natural de Guilleria Sabassona. De fet, és un parc ple de llegendes i de contes de bandolers. Per què creus que aquest lloc ha creat tantes històries i inspirat a tanta gent?
És veritat. Esclar, les llegendes van relacionades amb el territori, amb l'espai, amb el lloc, no? I com més accidents geogràfics hi ha en un lloc, com més torrents, més pedres, més cingles, més boscos, més llegendes hi ha. I aquí és un paradís en aquest sentit.
Un paradís autèntic, eh? Perillós una mica, però també preciós. A través dels contes i de les històries, Xevi, coneixem millor l'espai natural, no? El salt aquest és conegut, en part, segur, gràcies a aquesta llegenda. Què ens ensenyen aquestes històries sobre l'entorn natural?
Que... Sí, expliquen com és un espai natural. Com és un espai, encara que no sigui un parc, com és? I les llegendes venen a explicar el territori, venen a explicar doncs, la pedra aquella que hi passaven a les encantades, o la cova aquella que hi havia els bandolers, o aquell saltant que hi saltava la minyona, o l'aigua que feia servir les encantades per rentar roba. Expliquen el territori. Les llegendes sempre expliquen el territori.
Ara has mencionat els bandolers, i de fet hi ha altres llegendes que circulen pel territori que parlen de bandolers, com per exemple Serrallonga. Què podries dir-me d'aquestes històries, Xevi?
Bueno, com he dit abans, el parc natural és molt ric, però és tan ric que fins i tot és un territori de refugi. Et pots amagar, no els animals que s'amaguen i que hi viuen sota bosc i amb allò, sinó també la gent, no? És un lloc per amagar-se, un lloc de refugi, un lloc per estar-se i passar desapercebut. I és el que volien els bandolers, un lloc per amagar-se.
Exacte. Doncs quantes llegendes, que ens apropen curiositats de l'Espai Natural de Guilleria Sabassona. Moltes gràcies, Xevi, per també haver-nos explicat sobre aquestes llegendes i concretament la que expliquem avui, la del salt de la Minyona, que no té un final que en puguem dir feliç precisament, però sí que ens acosta a l'espectacularitat d'aquest parc de llegenda, l'Espai Natural de Guilleria Sabassona. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.
All in my head, it's so hard to forget. Is paradise just a dream of the past?
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu al mercat viuràs.
I ara 12 minuts per arribar al punt de les 11 del matí a l'Obert per Vacances.
Serà que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats, compartint un gelat. Ja no es fa tard i ningú no ens espera. No ens cal res més que un estiu com els d'abans.
I ara, moment per l'agenda i anotar propostes per gaudir. Ho fem un dia més, saludant el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. Molt bé, i tu?
Molt bé, Adrià. Tu tens records d'estius com els d'abans?
La veritat és que els estius abans eren com... marcaven més, no?
Sí,
tens raó.
Sí, sí. De fet, estic pensant el dia que vam entrevistar a l'autor de la cançó de l'estiu de la xarxa, que ens explicava que en el videoclip apareixien els seus amics de quan anava de càmping i que s'havien retrobat tots aquests anys després per gravar aquest videoclip, no? És a dir, que aquestes amistats també que sorgeixen durant l'estiu. Bé, dit això, anem a parlar de propostes, coses que podem fer a les properes hores. Cap a on anem?
Doncs mira, la primera proposta ens porta cap a Mataró, on tenim el festival Nosaltres fins al 21 d'agost. De fet, aquest dimarts, 29 de juliol, a les 8:30 del vespre, a Tarannà Parc Forestal, concert de Carolina Cantero i també a la guitarra Nils Font, per presentar-nos el projecte que acaben d'iniciar. És una proposta on fusionen soul, blues, pop, amb un tosc fresc i urbà.
Doncs aquesta proposta que ens portarà fins a Mataró, fins al 21 d'agost, per tant tenim temps per endavant, fins al dia 21 del mes que ve, que deu tenir doncs, això, un seguit de concerts i propostes més que podem ampliar, lògicament, per tots els gustos, eh?
I tant, a més podeu adquirir les entrades i consultar doncs, quins seran la resta no, de concerts que tenim per endavant i les propostes que tenen programades a nosaltresfest.cat.
Molt bé, i ara anem cap a Tarragona.
Doncs així és, primer a la Conca de Barberà, on avui té lloc la cloenda de la proposta Dimarts a la Fresca de les Viles de la Conca de Barberà amb concert de Nadibori.
Sempre sabré que en algun lloc...
Manel, quina veu que té a Nadibori, eh? M'encanta.
Home, totalment melòdica, m'agrada... Vaja, aquests segons que ens has posat, a quina hora hi ha on actua?
Doncs mira, actuarà a les 10 de la nit a la plaça del poble i, a més, de manera gratuïta. La cantautora tarragonina ens portarà en el municipi un concert de tall poètic i emocional, posarà, d'aquesta manera, el punt final a un mes intens de música a l'aire lliure amb aquesta proposta dels Dimarts a la Fresca de les Piles.
Molt bé, i seguim a Tarragona amb la darrera proposta d'avui.
Doncs sí, aquest cop a Constantí, on ja estan gaudint de la seva festa major d'estiu.
I què ens tens preparat, si ens hi apropem?
Doncs tenen preparat més de 40 activitats obertes a tothom fins al 3 d'agost. El que tenim més proper i que podem anotar a l'agenda és el seu tret de sortida oficial a la festa major, sí, que tindrà lloc aquest dijous, 31 de juliol, amb la tradicional cercavila pels carrers del poble, el pregó, que aquest any doncs, estarà protagonitzat pel mag humorista Joaquim Mates, que presentarà l'espectacle El teu poble té màgia. I ja de cara a la nit, Manel, doncs, a la plaça de l'Església arribarà la gran gala de celebració dels 15 anys de Dames i Vells de Constantí, que ja sabeu que sempre ens porten un recull dels millors versos, les millors cançons i alguna sorpresa també més.
Doncs també ens ho anotem, Adrià, moltes gràcies i fins demà, que vagi bé.
Que vagi molt bé, fins demà.
Doncs venim a posar el punt i final aquest dimarts amb la cançó de l'estiu, com no podia ser d'una altra manera. La Júlia ens ha presentat abans Umbrella de Rihanna com la seva candidata a cançó de l'estiu de l'any 2007. I ara el Sergi López Otal, com estàs? Bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Vens a competir amb això, Júlia, que no ho té gens fàcil, crec jo, eh?
No, però el nostre jutge crec que...
I dale.
És una mica corromput per l'elecció del Sergi.
És que comença fatal, això, Sergi.
És que, clar, avui es podria dir que jo vinc avui amb l'artilleria pesada.
Clar.
Un claguinyo al Carles, sí que és veritat,
sí,
però això no vol dir que jo no vingui aquí a comprar la victòria. Jo vinc a guanyar-me-la en antena i vinc Long Walk Home, de Bruce Springsteen.
Quin temàs, defensa'l, si
el
vols.
El boss no falla, no es cal defensar-lo, no falla mai. I Long Walk Home, és el vuitè tema de l'àlbum Màgic del 2007,
sí,
i la cançó és una profunda reflexió sobre el sentit de pertinença i la nostàlgia. La lletra ens porta a un narrador que retorna a la seva ciutat natal, però la veu canviada i la veu estranya una mica, com ens pot passar a tots nosaltres, sí, quan tornem a casa després d'unes vacances d'aquestes que ens deixen marca.
D'acord.
Segur que tant vosaltres com els nostres oients us ha entrat aquesta tristor en el moment d'haver de tornar d'un viatge, d'haver de pujar un avió, d'haver de pujar un tren a un cotxe...
Quan tornes
i deixar
al poble,
enrere...
Sergi, en el teu cas.
És que...
És dur, això, eh? Llagrimeta, eh?
Pega fort.
Sí, sí.
Però si serveix de consol, doncs Long Walk Home també es pot interpretar com una forma de gaudir el moment, sigui en el cas d'una experiència, d'un viatge o d'unes vacances o el que sigui.
O d'un estiu com els d'abans.
I si em permeteu, fins i tot faré una al·lusió a la meva àvia, que sempre deia que les coses s'han de disfrutar quan es preparen, quan es fan i també quan es recorden, o sigui que ja sabeu.
Molt bé, molt bé. De fet, es diu sempre que un viatge comença quan el comences a preparar realment aquest viatge.
Sí, cert, cert.
És veritat que hi ha gent que no prepara res, Júlia, això és una realitat.
També
no,
és una opció.
No diré que sóc una d'aquestes, però poder ho sóc.
És a dir, que hi ha gent que ho comença a gaudir quan puja a l'avió, però hi ha gent que uns mesos abans ja està fent feina.
I després, quan ho recordes, sempre s'ha de gaudir.
Totalment, totalment. Doncs ara hauríem de dir qui guanya la cançó d'avui. Que aquí és on la Júlia diu que hi ha corrupció directament.
Tongo.
Perquè el Carles Soler, fan i autor d'això, sí que ho podem dir, del millor podcast de Bruce Springsteen, que podem aprofitar també per dir quin és en aquest moment, hauria de dir qui guanya. Per no desvetllar-ho al principi, Carles Soler, bon dia, com estàs?
Què tal, bon dia?
Nom del podcast.
Els fans de Bruce Springsteen.
I on el trobem?
A les plataformes.
Perfecte, tothom a escoltar-lo. I ara tothom espera de tu, Carles, que desempatis i diguis qui s'emporta el punt.
No puc votar.
Ostres.
Com que no pots votar?
Carles, estava parlat que no em podies deixar penjat en
Sergi,
aquest moment.
Si hi ha el Bruce pel mig, no puc votar perquè el meu vot no pot ser contrari a Bruce. Però,
deixem en un empat avui.
Ho deixo en mans del Manel. També informo i aviso.
Sí.
Jo no em votaria cap de les dues perquè no em semblen cançons de l'estiu.
No, 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 no. No, no ho esteu entenint.
Aquí,
no ho esteu entenent.
Vendre...
No,
clar, ara giro de guió, perquè tothom pensava que anaves a guanyar el punt, Sergi, perquè havies comprat a l'àrbitre directament, ni bar ni res de tot això, directament comprar a l'àrbitre.
Literal.
Però clar, ara ets de desempatar jo.
A veure, Manel, jo t'he de dir que una... Estan bé, les dues són cançons d'estiu. Vinc a defensar-nos les dues.
A mi no em semblen les cançons.
És que jo us haig de dir una cosa.
Però agraeixis buscar-li també la...
Jo, perdona.
Li has de buscar la màgia.
Clar.
Jo us haig de dir una cosa. A mi ni una ni l'altra m'ha portat a l'estiu.
Escolta, doncs pues, tanquem
no,
la secció.
No,
i ens anem a casa.
No m'ha portat a l'estiu. O sigui, no m'ha portat a estar a una platja amb el banyador,
clar,
prenent
però...
el sol...
És que, Manel,
amb una
no tot
com
això
el
és l'estiu.
Ja, però jo estic buscant la cançó de l'estiu. Jo vull una cançó amb un estiu com els d'abans. I a mi no m'ha portat això, un estiu com els d'abans. Bueno, ningú.
Doncs va, fiqueu-li el canto del loco al Manel.
Volverà. Bueno, a veure, són cançons al final. Jo, mira, avui no es puc donar el punt a ningú.
Ah!
No hi ha punt.
Bueno, pues res.
No hi ha punt.
Pues, Sergi,
escolta,
agafem la porta i ens anem.
Haurem de parlar aquí amb...
Amb el director, amb direcció.
Amb direcció. Amb algú que m'animi més que jo. Mira, és que a més faré això, és que no acabarem ni amb una ni amb l'altra. Acabarem amb la cançó de l'estiu, amb un estiu com els d'abans de la xarxa. Ho sento. Demà us ho treballeu una mica més. És que em sap molt greu per vosaltres, però haig de ser una mica inflexible amb aquest tema. Gràcies, Sergi i Júlia. Demà porteu-me estiu.
S'intentarà.
Porteu-me estiu.
Jo ara me'n vaig enfadat. Sí, jo
també, jo em vaig emocionar.
Porteu-me sorra, porteu-me mar, porteu-me una muntanya, porteu-me un...
Qualsevol dia ens plantem aquí
amb una tonelada de sorra.
Amb les ulleres de sol, el flotador.
Gràcies als dos, gràcies al Carles Soler Piqué i gràcies a vosaltres per fer-nos confiança. Ens tornem a escoltar demà a partir de les 9 del matí. Que vagi molt bé, adeu.
Encara falta molt per arribar.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
So if you don't want
La xarxa.
Notícies en xarxa.